Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Fish, un nou concepte de restaurant. El centre comercial Línia Diagonal de Barcelona. 93 444 1139. 93 444 1139. Restaurant Fish, únic a Barcelona. Oferta de 5 a 8 de la tarda. 8 ostres marca Louis per 12 euros. Oferta vàlida fins a finalitzar existències i per consumir en el mateix restaurant. Tot tipus de marisc i peix elaborat al moment de manera sana. Restaurant Fish, al centre comercial Línia Diagonal, a Barcelona.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu us guard. Aquesta frase del llibre dels Fets dels Apòstols és el lema escollit enguany per la setmana de pregària per la unitat dels cristians, que va començar el 18 de gener i es clourà el 25 de gener, festa de la conversió de Sant Pau. El text fa referència al quart viatge de Sant Pau, quan és empresonat i enviat a Roma en vaixell per tal de ser jutjat. Aleshores, una forta tempesta està a punt d'acabar amb la vida de tots els passatgers de l'embarcació. Són moments durs en els que es prova la valentia, el coratge i la fe de les persones. Enmig d'aquesta situació, Pau es mostra confiat en el Senyor i transmet pau i serenor. Ell sap que la seva vida està en mans del Senyor i confia en la providència divina. Finalment arriba al naufragi, però aconsegueixen salvar-se tot arribant a la illa de Malta, on són rebuts amb molta hospitalitat pels habitants d'aquell indret. És aleshores quan Pau escriu aquestes paraules d'agraïment pels ajuts que reben i el tracte que tenen envers ells, poc corrent, probablement, en aquella època. A propòsit d'aquest text bíblic, aquesta setmana de pregària vol remarcar d'una manera especial el sentit de l'hospitalitat, com una virtut necessària en el treball ecumènic. Per altra banda, se'n recorda a la vegada que ha d'ajudar a ser generosos i solidaris amb els que passen necessitats. Les dificultats que patiren els que es trobaven en aquell vaixell probablement van ajudar a sentir-se més units per tal de treballar junts en la mateixa direcció i així poder superar aquella situació desastrosa que els abocava a la mort. El personatge central en aquest text és, sens dubte, l'apòstol Sant Pau. Ell confia en l'acció poderosa de Déu en tot moment i sosté en l'esperança a les altres persones. L'encontre amb Crist, camí de Damasc, va capgirar la seva vida i li va donar una orientació nova i definitiva. La seva vida està marcada per l'experiència espiritual intensa i profunda que transforma de manera definitiva la seva existència, deixant de ser perseguidor de l'Església i la fe cristiana per tal d'esdevenir apòstol que proclama el Senyor Jesús, al qual ell ha pogut veure ressuscitat. Des d'aleshores, la seva vida està marcada per aquesta profunda confiança en la providència divina. A partir d'aquesta experiència frontal, ell inicia una etapa radicalment nova i definitiva, en la que es dedica a anunciar l'Evangeli als gentils. Viu la veritable comunió amb els altres apòstols i s'esmersa en l'anunci de la salvació a tots els pobles. No li faltaran dificultats en la seva tasca, ni tampoc persecucions. Fundarà un gran nombre de comunitats per la Mediterrània, a les que procurarà mantenir unides i en comunió amb el vincle de la caritat. El seu anunci serà sempre clar, ferm, decidit, amb veritable parresia, és a dir, amb valentia, audàcia i llibertat, amb una profunda alegria que brolla de la gràcia de Déu que l'ha alliberat del pecat i l'ha fet entrar en la vida dels fills de Déu. En aquesta setmana de pregària per la unitat dels cristians, demano a Déu que ens concedeixi a tots, per intercessió de Sant Pau, el do de pregar intensament, perquè la seva voluntat es faci realitat en nosaltres, que ens ajudi a avançar en el diàleg ecumènic que ens porta cap a la veritat i, finalment, que ens ajudi a ser veritablement hospitalaris, solidaris i propers amb els més necessitats, mostrant-los una humanitat poc corrent però que brolla de la fe en l'únic Déu.
Ja us hem dit que ens vam quedar amb el desig d'acabar d'escoltar tot el que el programa passat us vam dir sobre el perdó a l'Església perseguida. Per tant, connectem amb el mateix esdeveniment. Endavant.
A Pakistan, és el nom del país, vol dir Stan és país i Pak és pur. Són els purs. Quan es va segregar la Índia per evitar problemes religiosos que han continuat el mateix, es va formar la Índia amb els hindús i els pakistans, amb els musulmans, movent milions de persones, un desastre. A Pakistan hi ha 2 milions i escaig de cristians. Més o menys la meitat són catòlics, l'altra meitat són protestants. Aquí també són els més pobres. Hi ha hagut molts exemples de violència. Per exemple, un matrimoni. Els pobres no poden sortir de la pobresa i més són de religions minoritàries. Hi havia una família amb 5 nanos que tenien de treballar tots fent maons i li pagaven una misèria per poder sobreviure. Aleshores els fills no poden estudiar, aleshores queden tancats en aquest cercle viciós, no? I els van cremar, aquest matrimoni el van cremar perquè les van acusar de no sé què. Vaja, una situació on hi ha la llei de la blasfèmia. La llei de la blasfèmia és una de les coses més injustes que hi ha al món. Per què? Si una persona t'acusa que tu hagis blasfemiat el Corà o el Mahoma, et toca a tu demostrar que no és cert. El que es diu l'inversió de la càrrega de la prova. I com que el judici no es pot fer, perquè si, per dir aquest senyor ha dit això o ha fet això, no es pot fer un judici perquè es tendria de repetir la blasfèmia, no es fa el judici, es quedes a la presó. A més d'això, hi ha més de 1.000 persones encarcelades, 200 són cristians, 600 són musulmans, perquè la gent la fa servir quan es vol venjar d'un altre, també, l'acusa d'haver... Però fixeu-vos, si aquí està escrit una frase del Corà en un periòdic i em cau a terra, jo que no sé llegir l'àrab, perquè la majoria dels pakistanis no saben llegir l'àrab, són perses, no són àrabs. I si jo la piso sense voler, es blasfemiat contra el Corà, I l'exemple més fort de tot això, una altra cosa, 70 persones, a banda de la gent que han executat per llei o que està a la presó, 70 persones han estat assassinades extralegalment. O sigui, si t'acusen d'haver blasfemat, estàs marcat. Estàs marcat. M'explico? O sigui, els extremistes ja et pelen, et venen a matar. Shaman Bhatti, que era el ministre de les minories religioses cristià, el van assassinar el 2011. I ara el que fa de ministre és el seu germà. És un màrtir. Passem per veure dos casos. Aquest és molt famós, l'Àsia Bibi, la va conèixer més o menys tots. Aquesta dona ha estat del 2009 al 2019 empresonada per una acusada de blasfèmia i no es feia el judici. I el seu advocat l'han matat. I un jutge també l'han assassinat. I aquest estiu passat, quan el govern pakistaní va voler resoldre el tema, perquè hi ha una pressió internacional molt forta per aquesta dona, és un cas que tothom coneix, Doncs van dir que aleshores l'havien alliberada, però va haver-hi tantes manifestacions públiques dels extremistes musulmans que van fer marxa enrere. El govern mateix va fer marxa enrere. L'òrgan de justícia, sabent que era una injustícia, perquè les proves eren quasi ben nules. Senzillament aquesta dona treballava al camp amb les musulmanes, li diuen d'anar a agafar aigua, va agafar aigua, beu i la porta i diuen no, no, no podem beure perquè l'és contaminada. Aleshores es posen a discutir, diu el Crist ha mort per mi, que ha fet el Mahoma per vosaltres. Només per dir això, tres dies després, no de seguida, la dona, una dona d'aquestes que era venjances de dones, li diu al marit que era un dels caps del poble on vivien, i l'acusen 10 anys a la presó. I han tingut de treure-la a l'estiu a la Città Callando, perquè si no tenien manifestacions de violència increïble. No? Aquí un altre exemple. Aquesta parella són els pares d'aquest noi, Akash, màrtir. Per què? Per exemple, mireu, aquest ha mort perquè a l'entrada de l'església que ell controlava, per què era controlat? Perquè van els terroristes a posar bombes a les esglésies cristianes. Al mateix Pakistan hi ha hagut 70 morts a la Pasqua d'ara fa 2 anys perquè van posar una bomba al costat d'una església cristiana el dia de Pasqua. Posen guàrdies a les portes armades per protegir, o a l'Iraq i a Síria tenen de fer proteccions de murs per protegir que la gent no vagi amb un cotxe bomba a explotar-se contra l'església. I aquest home estava de guàrdia i arriba una persona sospitosa amb una briqueta ple d'explosius. Ell veu que és una persona, li dona l'alto, l'altre no es para, va i l'abraça, diu jo moriré però tu aquí no entres, i va morir ell, l'altre i 8 persones. Però si arribava a entrar a l'església morien 200 o 300 o 400 persones. O sigui, ell sabia que moria i els pares han perdonat. Un altre país, Iraq. Aquesta és la fugida de Mosul, 120.000 persones. El 2014, l'ISIS va envair la gran part de l'Iraq. L'exèrcit es va desmoronar perquè havien tret l'exèrcit quan els americans van posar el control, perquè tenien por que fossin els amics del dictador d'abans. Total, era un exèrcit que no funcionava, i quan van arribar pocs milers de persones es van retirar. Doncs van envair sense quasi bé disparar Mosul i tota la plana de Nínive, que està al centre de l'Iraq, i ve d'un d'aquests països que han estat envaïts per l'ISIS, i tots els cristians van tenir d'escapar. Per què? Perquè ells van dir o us matem o us convertiu, o si no, s'escapeu. Tothom es va estimar més escapar-se. No va haver-hi ninguna apostasia. Ninguna. Però 120.000 persones li van robar tot el que podien, perquè tu deixes casa, deixes feina, encara que portin els diners et troben per el camí, no tenien cotxes i robaven els cotxes, doncs van tenir d'anar caminant. Fins i tot els primers que arribaven a Erbil, que estan al Kurdistan iraquià, una ciutat que està dominada per els kurds, doncs li disparaven els primers perquè tenien por que fos una invasió d'islamistes. El cas que hi ha hagut 120.000 persones que han estat allotjats. En aquesta parròquia havien acollit 600 famílies, o sigui, més o menys 2.400 persones. Us imagineu una parròquia normal que té d'acollir 2.000 persones? I al començament, clar, tendes de campanya, el que es podia, i després la cosa ha anat millorant i s'ha donat millor servei, fins que després, quan s'ha tornat a alliberar la plana de Nínive és Mosul, per entendre'ns, Karakosh, no hi ha majoria cristiana, la feina per tornar, perquè primer de tot es té de controlar que no hi hagi bombes, perquè han deixat bombes a tot arreu, fins i tot joguines que són bombes trampa, o la càtedra de l'església amb una bomba a rebaix perquè el qui s'asseu esclati, coses d'aquest tipus. Han tingut de fer aquesta neteja, i després ha estat, això és el més gran projecte de tota la història d'ajuda a la gent necessitada, que és ajuda'ls a tornar. 130 milions d'euros, no només nostres, però estem coordinant nosaltres, i ens hem compromès a posar el 10% d'aquesta xifra amb altres organitzacions, perquè si no ajudem aquesta gent a tornar a tenir casa, no poden tornar, no tenen diners per arreglar-la elles mateixos. Sabeu que feien els islamistes? Pintaven la N de Nazaré. Ells, els cristians, el diuen els nazarens. Pinten la N en les cases i allò era de qui volia. I robaven, i agafaven, i estaven moltes fetes molt bé. Doncs no només reconstruir esglésies, també reconstruir cases. Perquè normalment, ho he dit al començament, estem a servei de l'església. Però en aquest cas, l'església és també el poble cristià. Si hi ha església i no hi ha poble, no serveix. M'explico. Doncs aquest és l'exemple a Erbil. L'exemple de Síria que hem portat és el pare Jacques Murat. Potser algú de vosaltres ha sentit el seu testimoni perquè va passar per la nostra diòcesi a Sabadell, a Sant Feliu. A Sabadell va donar un testimoni ara fa 2 anys i escaig. I ell va estar segrestat 120 dies per als islamistes. Una experiència duríssima, perquè estava visquent normalment, arriben els terroristes, els segresten, ell i un ajudant del monestir on vivia, no? I 4 dies en un cotxe, després 2 mesos en un quarto de bany, una SEO, entraven a amenaçar-lo, pegaven, cada dia li demanaven que apostatés, que renegués de la seva fe, perquè per ell és molt significatiu si un sacerdot renuncia la seva fe, perquè desmorona tota la seva parròquia. Doncs el van fustigar, l'amenaçaven i fent veure que li treballaven el cap, després no ho feien, simulaven les execucions per afectar-lo psicològicament, no? Però ell va resistir, encara que la seva primera reacció va ser la por, la ràbia, no sé si la venjança o l'odi, però vull dir, la ràbia segur, no? Però després el va veure, no se sap exactament qui, però un dels mandamasses dels islamistes, i li va demanar i parlar, com que ella, a més, havia ajudat molta gent, fins i tot musulmana, tenia una bona reputació, fins i tot entre els musulmans, i li va dir, perquè m'ho ha empresonat, quin delicte he comès, no? I ell va contestar, li va dir l'altre, diu, tu pren-t'ho com un recés espiritual. Però ell va pensar que això era el que li estava dient Déu, que Déu se serveix de tothom per dir-nos, per parlar-nos, no? I ho va prendre com un recés i va viure amb molt més pau, no? Confiant, perquè clar, si un pensa que depèn tot de tu mateix, viu malament, no? És un exemple molt, molt potent, molt potent. I l'hem tingut aquí amb nosaltres, Aquest és un altre país, República Centreafricana, més que de persecució, és un exemple de guerra, quasi bé de guerra civil, no? Perquè és un dels països més pobres del món. Si mireu les graduatòries de països pobres, aquestes són sempre el tercer o quart de la cua. I a més hi ha situacions de guerra prou forta. Aquestes són guerrillers musulmans amb ajuda d'exèrcits irregulars del Txad i d'altres països, diguem-ne, islamistes, que han començat a invadir el país, han arribat fins a la capital i han derrocat el responsable del president, no? Només amb 25.000 soldats. Passa plana. Aleshores, com a reacció, violaven, mataven 2 milions de desplaçats. Clar, la gent fugia enfront d'aquesta invasió. Doncs la resposta va ser formar els grups de l'antibalaca. Balaca vol dir machete, però feien el mateix. Havien nascut per defensar-se d'aquests excessos, però acabaven fent el mateix. O sigui, mataven la gent, violaven les dones i cremaven les mezquites, no? Això és un exemple d'acampada de refugiats. Ja és un país pobre, però a més quan la gent està desplaçada, no? És encara més pobre, no té quasi bé res. Aquest és el bisbe de Bangui, un senyor Diodoné Zapalaiga. La feina de l'església aquí és fomentar el perdó, perquè la gent està molt cremada, perquè està molt empipada, està ferida, no? Aleshores, escoltar, consolar i perdonar un camí, no? Perdonar és un camí, com dit abans, perquè no podem pretendre que la gent perdoni de seguida. Us recordeu que l'any de la misericòrdia el papa el va voler inaugurar a Bangui, la catedral de la República Centreafricana, obrint la porta santa a la catedral de Bangui. Recordeu, el 2016, l'any de la misericòrdia que hem viscut com a signe d'estar a prop de països pobres i de països, diguem-ne, on hi ha conflictes, El perdó del fill pròdig. El perdó és una feina, és un camí. Si el mal se queda en mí, hierve dentro de mí y me gangrena. Me hace daño. La única manera de salir de la espiral del mal es el perdón. Sobadí al Monseñor Zapalainga. Es una otra misacha fuerte que necesitamos que te perdón. Passem a l'últim país, que és Nigèria. Sabeu que hi ha Boko Haram, això també ha sortit als mitjans de tot el món, no? El famós rapte de les 300 i pico noies segrestades, alguna embarassada, totes violades, més o menys encara n'hi ha 100 o 120 que no se sap on estan, eh? O sigui que la cosa no és que s'hagi tan sols resolt després de 4 anys i mig. A més, hi ha hagut 20.000 morts, ja. Perquè aquests són... Nigèria és un país, un estat, una confederació. Al nord és en majoria islàmica i al sud és majoria cristiana. Aleshores, molts dels estats de Nigèria del nord tenen la xària. Hi ha 9 estats que tenen la xària. La xària vol dir que la religió que el Corà és llei, que obliguen tothom a seguir el Corà. M'explico? O sigui, l'oposat de la llibertat religiosa. I a més del Boko Haram, que és prou conegut, hi ha un altre fenomen, que són els pastors Fulani. Hi ha allí, des de temps immemorial, tota una disputa entre els pastors, que són majoritàriament musulmans, i els agricultors, que són majoritàriament cristians, no? El que passa és que l'ISIS, el Daesh, ha armat aquests pastors i aleshores van, maten, cremen, s'emporten tots. Normalment maten els homes i fan les dones esclaves. El mètode normal és aquest, no? I això és una situació de força tensió, perquè l'Estat intenta defensar la població, però no sempre ho pot fer. Aquí tenim l'exemple més increïble, Rebecca. Rebecca és una dona que quan van arribar al seu poble, ella tenia dos nanos de 3 anys i d'un any. I quan van arribar els de l'ISIS, l'home es va escapar, perquè els homes es maten, us ho torno a dir, es maten. I les dones es fan les captives. Ella, com que no va poder abandonar les criatures, la van capturar. I va estar 2 anys segrestada. I la criatura, un dia, li han matat la criatura petita, la van tirar al riu perquè li feia nosa que estigués plorant. I ella l'obligaven a resar doblant-se cap a la Mecca, i ella resava a Jesús. I no va deixar mai de resar per Jesús. Finalment la van violar, la van embarassar i va tenir la criatura d'un terrorista. I quan es va poder escapar amb el seu primer fill i aquest segon fill, fill d'un terrorista, va tornar a la zona no controlada per l'ISIS i va poder fins i tot trobar el seu marit. Però ell ha acceptat la criatura i el que és encara més increïble, quan va tornar a trobar el seu marit també la va acceptar a ella, violada, i va acceptar la criatura d'aquest terrorista. I aquesta dona ha passat per Espanya, ara fa un any i pico, ha passat per Madrid i per València, no l'hem pogut tenir a Barcelona, però és un exemple de perdó veritablement increïble, perquè si això ja és difícil a la cultura nostra, imagineu-vos una cultura africana. No negaria a Jesús per nada del món. No han pogut separar-me de la meva fe. No he estat mai separada de l'amor de Déu. Encara en aquesta situació, en l'humillació que pot representar per una dona, estima el seu fill, li dona vida, i això és el perdó. Aquest és un missatge del Papa. Quants de vosaltres reseu pels cristians perseguits? Quants? Cadascú que respongui en el seu cor. Jo reso per aquest germà, aquesta germana que està en dificultat per conversar, defensar la seva fe. Jo reso per agrair a Déu el testimoni que m'estan donant per reforçar la meva fe. Perquè vull dir, aquí ho tenim prou fàcil, però en aquests països és força més difícil. Doncs la nostra tasca, com ajuda a l'Església necessitada, és triple. Primer de tot, resar. Segon, conèixer i difondre. Conèixer i difondre. O sigui, resar és el primer. Conèixer i difondre, informar-nos i també donar a conèixer el que es fa a l'Església i la situació de l'Església i la necessitat de l'Església. Hi ha dos programes, un de televisió, el 13 de televisió, Perseguidos pero no olvidados, que surt els dimarts a 1:15 de la nit, però repliquen el diumenge a 9:45. I a Ràdio Maria els dimarts de 11:00 a 12:00 també. Són programes d'ajuda a l'Església necessitada. I vaig començar dient que un 18 d'agost, el dia que neix la meva tercera neta, em vaig fer soci, no? Estic content del que va passar aquell dia, perquè jo estic més content ara de poder ajudar l'Església, o sigui, de poder ajudar el nostre Senyor, i us invito a vosaltres també a participar de la mateixa joia, perquè el que ens rescata, el que ens salva, el que es treu del no-res, de la petitesa, de la mesquineria, de la tonteria, de l'ideologia, és l'estimació, és l'amor de Déu. I no hi ha res millor que ajudar l'Església i estimar l'Església.
Bé, aquest ha estat el testimoni que vam recollir i l'hem recollit amb aquests dos programes. És obvi que, com a resum, podríem dir és que sense perdó el cristià no pot caminar. I donem moltes gràcies perquè allà on més insospitat sembla el perdó és on és més viu. Per tant, cal agrair molt aquelles comunitats i cal ajudar-les molt, perquè elles ens estan ajudant molt a nosaltres en l'àmbit més important, en l'àmbit de la fe. Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Amics, amigues, veieu el pols del dia a dia. Sembla que l'ambient està molt embravit. I molta gent, doncs, ho sent amb una mica de tristesa, ho sent amb molta preocupació. Però aquí volem subratllar dues coses. El que passarà, doncs, sempre és una matèria incerta. El que està passant és un fet. I una mica tota l'oració d'aquests dies jo crec que estaria molt bé encaminar-la amb dir: Senyor, estic en el món, però no sóc del món. De manera que no em sento aliè a tot aquest patiment. No podria ser com a cristià. No em sento desvinculat de tot aquest enfrontament, de tota aquesta confrontació. No seria cristià. Però el ritme del meu cor no el porta l'enfrontament. El ritme del meu cor no està en mans de les dificultats que puguem tenir perquè avui ens n'assabentem d'una notícia que pot ser molt difícil per l'Església. No. La nostra persona ha d'estar molt seriosament empaltada en Crist, de tal manera que aquest Crist ressuscitat que sempre ens diu pau a vosaltres, i ho deia a una gent que també tenia els seus dies prou complicats, tan complicats que estaven en tota persecució, aquest Crist que ens diu pau a nosaltres, el que ens està dient és una cosa de veritat, una cosa possible, una cosa per nosaltres. Aquesta pau cal que sigui ben viva, la qual cosa vol dir que no estigui en el moll de l'os de tot el que està passant, però pertanyem a Crist, som d'ell, i això em sembla que ens ha de portar a una manera diferent de ser. I aquesta manera diferent no la tenim per la força de la nostra voluntat, sinó perquè ens hem obert a ell, ens hem obert a la seva gràcia, ens hem obert a la seva relació, ens hem obert a la seva amistat. Per això cada dia medito més aquelles paraules del Papa Francesc, quan està dient què és el cristianisme, i ho afirma sec: el cristianisme és Crist. Doncs, amics, això és ben concret. Visquem en Crist aquesta hora que no és fàcil. I el pessimisme, el desànim, la desesperança no és nostra. Sempre estem en l'esperança. I tot allò que és difícil ho vivim perquè tenim una promesa que està per damunt de tot i està amb tot. Amb aquesta pau, que tingueu, amics, una bona nit. Adéu-siau, que tornarem a remar.